Ràdio Piera presenta Debat a Bat, el programa de la parròquia. Avui, amb Carles Muñiz.
By the power of his blood. Amen. Amen. I'm alive because he lived. Amen. Amen. Let my song join the world that never ends because he lived.
Bona nit, una nova setmana aquí a Ràdio Piera, el teu son. Ens acompanyem durant aquests 30 minuts, aquesta mitja hora, aquí al Debat a Bat. Hem deixat enrere les festes del Sant Crist, la Diada del Sant Crist, però també la Fira i aquest cap de setmana on ens hem trobat a Mas Bonans i encara en els darrers ressons amb el correfoc també aquí a la nostra vila. Entrem al mes de maig, anem deixant ressonar també aquesta alegria de la Pasqua. Continuarem amb aquests testimonis que ens ajuden a conèixer quins són els fruits de l'esperit a les nostres parròquies i comunitats. Avui escoltarem el santoral d'aquesta setmana que, en la que ens trobem, de la mà de l'Aida Sala dels Hostalets de Pierola.
Bona nit i ben retrobats en el programa de la primera setmana de maig, mes de Maria Verge. I pel que fa al santoral, doncs, avui dimarts, Sant Màxim de Jerusalem i Beata Caterina Cittadini. Dimecres, Sant Domènec, alumne de Sant Joan Bosco. També Santa Beneta i Sant Francesc de Cabal. Dijous, Sant Sixt, venerat a Celrà. Beata Gisela, religiosa benedictina vídua de Sant Esteve d'Hongria, al segle X. Divendres, Santa Maria, mitjancera de totes les gràcies. També Mare de Déu de Pompeia i altres advocacions marianes. Miracles, salut. Sant Eladi Bisbe i Sant Víctor Màrtir. Dissabte, Santa Casilda Verge. Santa Lluïsa de Marillac, fundadora de les Filles de la Caritat. Diumenge, 6è de Pasqua. Sant Joan d'Àvila, prevere i doctor de l'Església, apòstol d'Andalusia i patró del clergat secular espanyol. Dilluns, Sant Ponç, patró dels herbolaris i apicultors. Bona nit.
I com dèiem a les paraules de benvinguda, ens trobem, ja ho sabeu prou bé, en aquest temps de Pasqua, i ens ha semblat oportú en el nostre programa, en el Debat a Bat, intentar mostrar, compartir quins són els fruits de l'Esperit Sant en les nostres parròquies i comunitats. Això entenem que un d'ells són els diversos serveis que es desenvolupen a les nostres parròquies i comunitats. Fem una mica de memòria, Vam començar la primera setmana amb la Núria, que ens parlava de la realitat de la pastoral de la salut. La següent setmana va ser la Neus, que ens parlava de tota la tasca que desenvolupa Càritas aquí en el nostre entorn. I la setmana abans, el Sant Crist, que va ser el darrer programa, la Maria ens explicava la realitat del patronat del santuari del Sant Crist. Avui hem convidat el Santi Simó Dalmau. Bona nit, Santi.
Bona nit, Carles.
I el Santi l'hem convidat en tant que és membre del, és membre de la parròquia de Santa Maria de Piera, però també forma part del Consell Pastoral Parroquial. És així, Santi?
Sí, sí, correcte.
I avui un dels elements, que una de les realitats que volíem compartir amb tots vosaltres és aquesta realitat del Consell Pastoral, en aquest marc d'un fruit de l'Esperit Sant. Llavors, comencem, si et sembla, Santi, què és això del Consell Pastoral, si ens pots ajudar una mica a entendre qui sou, què feu.
I tant, Carles. Doncs el Consell Pastoral Parroquial, que també hi ha el Consell Pastoral Diocesà, són unes figures que aconsellen i assessoren, ajuden el prevere i el bisbe, en el cas diocesà, i que això neix en el Concili Vaticà II. Val? El Concili Vaticà doncs, impulsa a que en l'àmbit de les parròquies es creïn aquests consells pastorals per tal de que ajudin el prevere, el rector titular de la parròquia, doncs, a prendre millors decisions, a dinamitzar, a tirar endavant les polítiques pastorals, els diferents àmbits que treballen la parròquia dins de la seva comunitat, i això es fa doncs, d'una manera consultiva. El que vol dir consultiva? Doncs que les decisions finals sempre les adoptarà el rector. El que passa és que aquest rector està obligat, quan hi ha Consell Pastoral, a que escolti la veu d'aquest Consell, val? Que el tingui en consideració, que hi hagi un diàleg sincer, que es puguin exposar tots els punts de vista. De vegades hi ha temes que són complexes de tractar, per la importància que tenen en la vida pastoral, i aleshores, doncs, totes les decisions es prenen molt millor si prèviament hi ha aquest debat sincer entre tots els membres del Consell Pastoral i s'arriben a acords que són fruit d'un discerniment.
Mm-hmm. Val? Perquè tu recordaries, per exemple, sí, entenc que és una reunió on el rector, on jo mateix, proposo alguns temes a tractar perquè la gent que ens escolta ens faci una mica la idea. Algun tema dels últims consells, algun que surti a l'ordre del dia, també perquè la gent que ens escolta ens faci una mica la idea, perquè algú pot dir, home, això és poca cosa, i diem, no, però és molt important, perquè al final la vida de la parròquia passa per tot això, no? Algun dels punts dels que hem tractat.
Clar, es poden tractar temes de qualsevol dels àmbits que està viva la nostra parròquia. Per exemple, un dels temes que hem tractat doncs és com planifiquem les festes de Setmana Santa, uh-huh, o com planifiquem la festivitat del Sant Crist de Piera, uh-huh, no? Com ha de ser la litúrgia, com ha de ser les lectures, si s'ha de decorar expressament o no l'església. També punts de l'ordre del dia podrien ser decidir actuacions de manteniment sobre el nostre patrimoni. Uh-huh. No? Per exemple, mira, és urgent esporgar el cedre que tenim al pati de la casa de Moreneta. Com ho faríeu? Demano 3 pressupostos, sí? Doncs hi ha temes que són més ordinaris de gestió, com qualsevol organització, i temes que mereixen doncs, inclús una reflexió prèvia, no? De vegades, doncs, a mossèn Carles doncs, ens passa un ordre del dia previ amb documentació perquè ens estudiem. Això ja ajuda als membres del Consell a que en la següent reunió doncs, ja hagin fet un procés de treball i de posada en comú que va molt bé, no?, a l'hora d'adoptar decisions. Dir també que en el Consell Pastoral ara mateix som 15 membres. Sí, i en un Consell Pastoral hi han d'estar presents tots els preveres de la parròquia, els diaques, si hi haguessin representants de les ordres religioses que hi ha en el municipi, també hi haurien de ser, i la resta són laics que nomena el propi rector. Val? Aquestes persones han de tenir doncs, un bagatge, una bona reputació, diguem, dins de la comunitat, han de ser membres reconeguts i que siguin acceptats com aquesta veu i ulls del mossèn, no?, que també, al formar part de diferents àmbits, doncs ajudem a això. No? Una característica important dels consells pastorals és que han de ser representatius. Uh-huh. Representatiu en el sentit de que és molt important que hi hagin representats membres de les diferents unitats pastorals o accions pastorals que desenvolupa la parròquia. Per exemple, tindríem la catequesi d'infants, la catequesi d'adolescents i joves, la d'adults, el que és Càritas i Tercer Món, val? Tots aquests són àmbits parroquials que desenvolupen serveis a la comunitat, doncs, d'aquests àmbits hi ha membres representants a dins del Consell Pastoral. De la pastoral de la litúrgia, que s'encarrega doncs, de les celebracions, de trobar el to idoni, també de mantenir la tradició, no?, de vegades, no?, el Consell Pastoral, una de les seves característiques és que ha de ser perdurable, i per tant, fa molts anys que està actiu, i recull aquesta tradició, aquesta memòria de com es fan les celebracions, que de vegades el mossèn, que potser no ha vingut, doncs no té aquesta informació i perspectiva. tenim també com a àmbits de la parròquia doncs, l'economia i patrimoni. El Consell Pastoral Parroquial doncs, té unes funcions d'assessorament en matèria de patrimoni i economia que el rector ha de tenir en compte quan es prenen decisions de l'àmbit econòmic. Tenim a la Pastoral de la Salut, que també la tenim representada, i després també tenim tota la part d'accions i projectes, no? Totes aquestes iniciatives que s'impulsen des de l'acció pastoral de la parròquia i es canalitzen a través del Consell Pastoral, no? Tots els membres del Consell Pastoral podem trobar a persones dins de la comunitat que ens ajudin, ens permetin tirar endavant iniciatives que, per altra banda, tots no podríem dur a terme. Sí, ens hem de multiplicar. Però el Consell Pastoral té aquesta funció assessora, d'acompanyament, no? Els preveres, especialment el rector titular d'una parròquia, i els seus membres, doncs, és recomanable que de tant en tant es vagin renovant, vale? Sempre és a proposta del rector, que fa una tria. En determinades parròquies, que tenen molta gent i molta capacitat, es podria arribar a triar algun dels seus membres per a l'acció, però nosaltres aquí sempre ho fem a proposta del rector.
Algú que ens escolta potser recorda que aquestes últimes setmanes estem explicant que el nostre arxiprestat de Pere Capellades i l'arxiprestat de Noia, ara som un únic arxiprestat, arxiprestat de Noia. Algú potser li sona això de les unitats pastorals, que aquí és veritat que és un treball que ja fa molts anys que s'està fent, molts anys, que per tant aquest treball conjunt de Piera, Hostalets, Vallbona, Cabrera, no? Amb Albador, Camp Canguilera, no? Això és una unitat pastoral, però llavors hem après a compartir rector també, no? Això també és una realitat que en el nostre entorn ja fa molts anys que això succeeix. En aquestes novetats el Consell Pastoral continua existint, no? I és així.
Sí, sí, continua existint, està vinculat a l'àmbit de la parròquia, que està circunscrit a ella, i evidentment ha treballat durant anys doncs, tota aquesta nova manera d'entendre l'organització a nivell territorial, no?, de l'Església. Ens hem anat agrupant, hem anat compartint mossèn, hem fet treballs amb els altres consells pastorals, de les altres unitats pastorals, per tal d'anar avançant tant el que recollia el document del Sínode dels Bisbes com el pla pastoral del nostre bisbe Xavier, no? Que ens ha marcat tot un camí que hem d'anar seguint perquè és la realitat que ens toca viure socialment, no? Aquestes unitats pastorals, que són més grans, fruit de la unió d'arxiprestats, i que en elles estarem treballant.
Clar, i aquesta idea que el Consell Pastoral continuen existint i continuaran existint, també respon a que tot aquest treball de reorganització que estem fent, on ens trobem immersos, és per salvaguardar la vida cristiana i per salvaguardar la missió. I, per tant, entenem la vida cristiana en una comunitat, en una parròquia, no? I entenem que ha d'haver-hi sempre aquest Consell Pastoral més nombrós o menys nombrós, però algú que vetlli, no?, pel conjunt de les coses. Sí, 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 eh?
És totalment cert, Carles. Hem d'estar treballant-hi, hem de vetllar perquè la nostra flama de la fe pues, no s'apagui, perquè totes les comunitats que integren les nostres unitats pastorals pues, puguin tirar endavant doncs, el seu exercici de fe, que els hem d'acompanyar. Estem intentant no caure doncs, en el que són tancaments, desplaçaments, no? Intentem combinar-ho de la millor manera possible que podem, però sí, seria en aquesta línia, evidentment.
Doncs, Santi, t'agraeixo i t'agraïm molt que ens acompanyis en aquesta nit de dimarts, també perquè ens ajudis a conèixer aquesta realitat del Consell Pastoral. Hem dit que el Santi és del Consell Pastoral de la parròquia de Santa Maria de Piera, a Hostalets, també hi ha un Consell Pastoral, a Canguilera també hi ha un Consell Pastoral, però és una mica més assembleari, pel número de gent, al Vador, que ara mateix doncs, tenim unes persones que vetllen pel funcionament de la comunitat a Vallbona, sí que hi ha un consell pastoral que també té cura de la realitat de Cabrera d'Anoia, eh? Però amb el sentit agraïm la teva presència i ara, si us sembla, escoltarem l'Evangeli de diumenge passat, el deixem encara ressonar una mica més, i el comentari del diumenge, de l'Evangeli serà de la Glòria Vendrell, que és una laica de Sant Boi de Llobregat. Gràcies, Santi, per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres, Carles, és un plaer.
Gràcies.
El podcast del Bisbat. Comentaris a l'Evangeli de cada diumenge.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: que els vostres cors se serenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu pare hi ha lloc per tots. Si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? Quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu quin camí hi porta allà on jo vaig. Tomàs li diu: Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem saber quin camí hi porta? Jesús li diu: Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m'heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu pare. Des d'ara ja el coneixeu i ja l'heu vist. Li diu Felip: Senyor, mostreu-nos el pare i no ens cal res més. Jesús li diu: Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes? Qui em veu a mi, veu el pare. Com pots dir que us mostri el pare? No creus que jo estic en el pare i el pare està en mi? Les paraules que jo us dic no venen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me, jo estic en el Pare i el Pare està en mi. Si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota veritat. Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig i fins en farà de més grans, perquè jo me'n vaig al Pare.
Llegint aquest evangeli he recordat la màxima de Buzz, la joguina de la pel·lícula de Toy Story, quan diu repetidament en una vana il·lusió hasta l'infinito i más allá. Però on és l'infinito? On comença el más allá? Com arribar-hi? Ell ho intentava, però no se'n sortia. Doncs és el mateix que pregunta Tomàs a Jesús. No és casualitat la coincidència. Respon a la necessitat que tenim de donar sentit a tot el que fem, el que volem fer, el que ha passat. Necessitem, i no pot ser d'una altra manera, donar sentit a la nostra vida. Una frase repetida en una pel·lícula de Toy Story, que aparentment podria semblar una menudesa, posa de manifest coses molt i molt importants. El temps que vivim està deixant al descobert moltes infinituds, de tal manera que la necessitat d'anar a l'infinito i més allà és d'una urgència aclaparadora. Sobreviure al dolor i a la desesperança és un clam ingent. Solament en aquest fragment de tota la Bíblia trobem aquestes tres paraules juntes: camí, veritat i vida. I això és molt significatiu, perquè en Jesús, en ell, hi ha les tres coses. Ell és la resposta que s'adolla a la set que tenim de sentit. Jesús no ens indica el camí, ell és el camí. Jesús no ens ensenya la veritat en tant que doctrina, ell és la veritat. Jesús és la vida en majúscula. No seguim les paraules i doctrines d'un que va viure fa anys i que va morir. Seguim una persona viva, Jesús, Déu. Qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare, diu Jesús. Tant de temps i encara no em coneixes? Per parlar de vida, l'Evangeli utilitza la paraula Zoé i no Bios, perquè Zoé és existència, essència vital, mentre que Bios és més aviat estil de vida, d'aquí ve la paraula biografia. Per parlar de camí, utilitza la paraula Odós, que és el concepte general i metafòric de camí, i no utilitza Tribós, que indica un sender concret més aviat petit. I per parlar de veritat utilitza la paraula lefeia, que en el seu sentit més pregó significa desvetllar el que està ocult, revelar. Mireu, Buzz no sabia el camí, nosaltres sí. Buzz no coneixia la vida, nosaltres sí. Buzz no coneixia la veritat, a nosaltres ens ha estat revelada. Buzz és una caricatura de la nostra societat i també de nosaltres que tantes vegades ens delim per trobar sentit, per trobar camins, i anem a les palpentes ensopegant inútilment. I Jesús, que ho sap, ens diu que els vostres cors se serenin, confieu en mi. Teresa de Calcuta va afirmar que Jesús no va inventar una religió nova, sinó una vida nova. Aquesta, doncs, és la vida que se'ns brinda en safata, la que no té data de caducitat, la que no depèn de les circumstàncies, la que omple, la que sàcia, la que paga la pena i per la qual, tal com diu el llibre del Càntic dels Càntics, donar tots els béns de la casa seria menysprear-la.
Estàs escoltant Debat a Bat, el programa de la parròquia amb Carles Muñiz.
El dret d'escollir religió a l'escola. Estimades famílies, ens acostem a un moment clau del curs, el temps de les inscripcions i de la matrícula. Són dies de decisions pràctiques, sí, però també de decisions de fons. Quina educació volem per als nostres fills i filles? Quina mirada sobre la vida els volem regalar? Quines eines els ajudaran a créixer en llibertat interior, sentit i responsabilitat? En aquest context, vull recordar-vos amb serenor un dret que us pertany com a famílies: poder triar l'assignatura de religió catòlica dins l'oferta educativa. No és cap privilegi ni una concessió amable, sinó una possibilitat prevista en el marc legal vigent. I per això mateix, tots els centres educatius han d'oferir aquesta matèria. Potser en alguns llocs us trobareu amb respostes ambigües, amb pressions subtils o amb arguments que intenten fer-vos creure que no es pot, que no toca o que no hi ha demanda. Us animo a no resignar-vos. La religió catòlica, quan es viu i s'imparteix amb rigor, no és una peça decorativa del currículum. És una proposta formativa que ajuda a integrar el cap i el cor. Aporta cultura, lectura crítica de la realitat, preguntes grans, llenguatge simbòlic, relació entre fe i història i una educació amb valors que mira la persona sencera. És també un espai on molts docents s'han preparat durant anys amb vocació, professionalitat i amor a l'educació. Em preocupa constatar que a Catalunya hi ha centenars de centres que no compleixen aquest deure d'oferir-la. Davant d'això, no volem que ningú se senti sol. Els bisbats i les delegacions diocesanes d'ensenyament estem al vostre costat per orientar, acompanyar i defensar la vostra llibertat d'elecció, sempre amb respecte, diàleg i determinació. Famílies, no deixeu que us prenguin el dret d'obrir als vostres fills i filles una finestra més ampla per comprendre el món, la religió catòlica i el seu propi cor. Estimats docents, si sentiu aquesta crida, oferiu el vostre servei. Al nostre bisbat necessitem professors de religió. L'Església i la societat necessiten educadors que sembrin profunditat, esperança i humanitat. Acabo agraïm la dedicació i lliurament de tots i cadascun dels docents a cada escola. Educar és sempre un acte d'esperança. Adéu-siau.
Després d'aquestes paraules del bisbe Xavier, amb aquesta crida per tenir cura de la assignatura de religió a les escoles i de l'Evangeli i aquest comentari de la Glòria Vendrell, abans de tancar el programa d'aquests últims minuts, recordar-vos algunes convocatòries que tenim aquests dies. El divendres tindrem Mambré a les 8 del vespre. Aquest diumenge, sisè de Pasqua, començarem amb les celebracions dels sacraments de la iniciació cristiana, en aquest cas de les primeres comunions, tant a Piera com aquests propers diumenges també a Hostalets de Pierola. I aquesta setmana que comencem, doncs encara tindrem la trobada pasqual el dia 17 a Vilobí del Penedès, a la que ja ens podem inscriure. I encara sense avançar més en l'agenda, perquè acabarem amb un petit recordatori de la vinguda del Papa Lleó a Barcelona i a Sant Feliu de Llobregat. Una petita informació, sí que recordar-vos que aquest dissabte, 9 de maig al matí i al migdia, tindrem aquest arròs solidari a favor dels serveis de Càritas. A partir de les 11, de les 12, el pati ja estarà obert, hi haurà la possibilitat de fer un vermut, hi haurà la parada solidària amb roba, amb productes de segona mà, i abans de dinar farem la presentació de la memòria de Càritas i compartirem la taula amb aquest arròs de verdures que ens han preparat. Queden alguns tiquets, amb el WhatsApp de la parròquia podeu reservar-los si teniu voluntat de participar-hi. I abans d'escoltar l'última cançó del nostre programa, aquest himne que vol acompanyar la vinguda del Papa Lleó a la diòcesi de Barcelona i de Sant Feliu de Llobregat, també a Madrid i a les diòcesis de Canàries, alça la mirada, escoltarem aquest himne, recordar-vos que estigueu atents, que en els propers dies s'obriran les inscripcions. Si tot va bé, demà passat hi haurà la presentació ja més oficial del programa, de la visita del Papa Lleó a les nostres diòcesis, i també hi haurà, s'obriran els formularis d'inscripció. Tot això és centralitzat. La parròquia, les nostres parròquies i comunitats, no donem entrades pels diversos actes, sinó que el que us demanem és que estigueu atents a les, a la web oficial, alçalamirada.cat. Allà hi ha els diversos enllaços per poder-vos inscriure. Però serà a partir de demà o demà passat, quan es faci aquesta presentació més oficial del programa de la visita del Papa Lleó a la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, de Barcelona, Madrid i les Canàries. Doncs, si us sembla, escoltem aquest himne, alça la mirada, recordant-vos que dimarts que ve no hi haurà programa i que ens anem disposant aquests dies de Pasqua. Bona nit i fins aquí dues setmanes.
Alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza. No vacilaré. Alzo la mirada. Eres la a la salvación, en él confío y no tengo, en él confío y no tengo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús, alzo los que buscan la paz.